Les 10 i 12, les 5 i 12, seguim en directe aquí al 107.9 FM, a radioillaformentera.cat. Hi ha gent que té habilitats i de tota mena. Hi ha gent doncs, que sap fer ciment, hi ha gent que sap aixecar amb molta paciència durant moltes estones lliures una paret pagesa, sense ciment. Hi ha gent que sap cuinar doncs, un bon bullit d'ossos o un sofrit pagès. I hi ha gent que sap escriure. Hi ha gent que sap escriure i que és una habilitat doncs, que, com a tal, doncs es pot transmetre, se'n pot ensenyar d'escriure. Nosaltres aquí a Ràdio Illa ens dam compte que cada cop doncs, costa més trobar gent que sàpiga doncs, a redactar, que sàpiga escriure d'una manera decent. I afortunadament l'escriure és una manera doncs, d'explicar-nos el món i d'explicar-lo als altres. I tenim l'opció aquí en Siverna Formentera doncs, d'aprendre'n. Són els cursos d'escriptura creativa, un taller d'iniciació que es va iniciar doncs, aquest divendres passat i que durarà doncs, fins a mitjans març. Són 10 hores. A 7 sessions de 90 minuts i que les podeu gaudir amb en Vicent Ferrer Mayans, en Morna, en aquest cas un professor de l'institut, un filòleg que a més doncs, és escriptor publicat aquí a la nostra illa. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. I estàs d'acord amb la premissa inicial que d'escriure un en pot aprendre igual com, en aquest cas, doncs, a sembrar patata?
Sí, absolutament. Sí, sí. Organitzar idees, relacionar idees, descartar idees i llavors redactar-les. Tot això són pautes que es poden aprendre. Es poden aprendre a través de la pràctica individual i també es poden aprendre al costat d'altres persones que ho aprenen. No? Mm. És a dir, la cooperació entre participants del curs. I, evidentment, també es poden aprendre a partir de les explicacions d'una persona que hi té més experiència.
Mm. Hi havia aquest poema d'aquest poeta nacional irlandès del segle XX, que és en Seamus Heaney, que és un poema molt bonic, que es diu Cavant, la traducció digging en anglès, i que li dedica a son pare i que explica doncs, que el seu pare doncs, cavava cada matí. Explica d'una manera molt bucòlica i molt fidel a la realitat com cavava el seu pare, doncs, com treballava al camp. I que explica al final doncs, que hi cava, en aquest cas el poeta, amb un boli. No? Que això, doncs, qui té l'habilitat d'escriure, qui ha après a escriure, però que no sap, per exemple, fer un forat a la paret, doncs que no se n'ha d'amagar. O sigui, dius, és que la meva habilitat és aquesta, jo tinc aquesta habilitat d'escriure i és tan important com saber organitzar una matança o com saber fer alguna altra cosa, no?
Sí, exactament. Té les seves pautes i es tracta de saber-les i domesticar una miqueta aquesta sensibilitat que tots tenim. Quan dic domesticar-la no vull dir llevar-li poder, però sí saber orientar-la dins un determinat solc, i ara tornem a la metàfora del que va, perquè doni resultat.
Hi ha un hàndicap, per utilitzar aquesta paraula, d'alguna gent que els agradaria poder saber escriure però que els fa vergonya perquè potser no l'ortografia no la porten bé. I que creus això, que hi ha gent, doncs, Vicent, doncs, que s'autocensuren i que s'autoimpedeixen doncs, venir doncs, a aquestes cursos perquè diuen és que jo faig moltes faltes d'ortografia.
Mira, va ser la primera o de les primeres frases que vaig dir el divendres passat, i és que, per favor, vaig demanar a la dotzena de persones que érem allí que, per favor, que ningú fes cap comentari a ningú, ni a si mateix, sobre l'ortografia. És a dir, que s'escrigui com es se sàpiga, llegim coses en veu alta, però llegint no es nota si t'has menjat un accent, per exemple. I després hi ha, en un procés futur de divulgació d'aquells textos, sempre hi ha la figura del corrector, que també té dret a treballar i guanyar-se la vida. Per tant, és un primer pacte aquest de no qüestionar-nos la manera d'escriure dels altres, sinó és per fer-ne una crítica literària.
Molt bé, interessant aquest incís. Va començar el taller el 24 de gener, però, en fi, el gruix de les sessions encara estan per fer i qui vulgui doncs, afegir-s'hi pot a partir d'aquest divendres mateix.
A veure, sí, que parli en sa biblioteca, perquè hi havia 14 persones apuntades i 6 persones, llavors, extras, que estaven en una llista d'espera per si algú fallava. Jo vaig demanar que els convoquessin a tots per veure si hi havia moviments que permetessin encabir-los i va funcionar perfectament. I a més, llavors també hi va haver gent que va dir, mira, justament aquest divendres no puc, però sí que vull anar en el curs. No? Aleshores, li respectarem aquesta opció. I si algú està molt interessat, que es dirigeixi a la biblioteca en el correu electrònic que s'ha divulgat en el cartell i li explicaran una mica com està el tema.
Molt bé. Sí que estaria bé doncs, que els alumnes que vulguin doncs, que prenguin una miqueta doncs, la determinació de venir el màxim de sessions possibles. En aquest cas, són places limitades, però qui vulgui venir, doncs, que, en fi, que no deixi venir, perquè el curs té un cos, entenc, de continguts, un corpus de continguts que no el fan com cada classe magistral, no? O sigui, que segur que també ho és, però el que vull dir és que està bé, doncs, que puguin anar venint, que evoluciona, que qui apren el que s'aprèn a la primera classe tot és diferent que és el que s'aprèn a l'última, no?
Però jo intento que sigui acumulatiu, jo intento llançar sempre l'antena cap a coses que ja hem vist de manera que les puguem aprofitar en coses futures.
Per tant, o sigui que qui no hagi vingut el divendres passat, que vingui aquest divendres vinent, com tu dius, amb aquest pas previ, anant a xerrar amb la biblioteca o enviant aquest correu a biblioteca@consellideformentera.cat o cridant a la biblioteca o passant per aquí de vora, però que, ei, que
no se sentirà perdut.
No se sentirà perdut. Ara, si en lloc d'aquest divendres 31 de gener ve el divendres 7 de març, en fi, no té massa sentit, no?
Jo li demanaria que es plantegi a veure si es repeteix aquest taller l'any que ve i troba una millor ocasió i capteniment.
Capteniment. Escolta, és de les 7:30 a les 9 divendres, quan acabem la setmana, per tant, dissabte, doncs, la gent normalment pot descansar, hi ha gent que acaba de fer feina, però hi ha molta gent doncs, que ara en hivern, dissabte al matí, doncs, no anava a fer. Escolta, suposo que, sobretot, els demanaràs que escriguin.
Sí.
O sigui que aprendre a escriure, se n'aprèn escrivint.
Sí. Les tasques que jo poso en els meus alumnes en aquest curs, clar, ara jo estic parlant com si ja s'estigués fent i acabant, no? Però és que aquest mateix curs l'he fet altres vegades.
Sí.
Aleshores, són de dos tipus aquestes tasques. N'hi ha unes que són per escalfar i fer un poc de musculatura mental. Aleshores, aquí es fan petits exercicis, per exemple, lipogrames monovocàlics, literatura definicional, que són de pràctica, són per obrir una miqueta la ment i aprendre a acceptar i escoltar la nostra pròpia veu quan trobam connexions entre paraules que no esperàvem trobar, per exemple, no? I això es fa a través d'aquests exercicis. I llavors, Una vegada hem fet una primera mitja hora, 40 minuts, la meva intenció és treballar en altres projectes projectes personals. Uh-huh. Ara bé, també és veritat, si som una dotzena o 15 persones,
clar,
jo no puc corregir una per una totes les coses. Per tant, treballam amb expressions literàries diminutes, com fèiem en Borges, o com uh-huh. proposava en Borges, no? Que era un miniaturista de l'escriptura. Treballar amb les tècniques de versificació japonesa, el haiku i la tanka, d'acord? També treballar amb convertint poemes, per exemple, en prosificacions, d'acord? O inclús a la inversa, és a dir, la manipulació d'altres escriptures és una forma d'escriptura, també. I aquí sí que la meva feina serà un poc descobrir la motivació de cada alumne i proposar-li una via per concretar-la.
Uh-huh. Parles de prosificar poemes. En aquest cas, doncs, agafar un poema, no sé, de qui sigui, podria ser del propi estudiant, alumne, i passar-lo a donar-li un cos de narrativa.
Sí, és una activitat que tinc pensada fer d'aquí 3 o 4 sessions. Sí, sí. O un poema d'en Marià Villan Gómez, per exemple. Uh-huh. No? Sobretot que el tema ja vengui donat perquè no es gastin energies amb el tema i mos quedem amb un tema que, com que ja el tenim, no hàgim d'innovar-hi, uh-huh. sinó senzillament innovar-hi a nivell tècnic. D'organització un poc de les idees, però que no gastem energia pensant en una història o una situació.
Uh-huh. La gent que va excel·lint això, amb això que es diu la prosa poètica, no sé si és ben bé el mateix, com Baudelaire, penso, no?, que escrivia, doncs, això, prosa narrativa, però que era autèntica poesia, doncs...
Clar, si parteix d'un poema que ja de per si té una càrrega lírica important, aleshores, necessàriament, la narració que en surti també tindrà una part d'allò. Ara, si és un poema d'un caire diferent, de contingut més social o més naturalista, aleshores el resultat serà distint, també, perquè poga de dos enfocaments distints.
Durant aquests anys que has fet aquests tallers d'escriptura creativa, hi ha un perfil específic de l'alumne o és, en aquest cas, un interès heterogeni pel que fa, doncs, al perfil de la persona les persones que s'hi apunten? Hi ha gent, doncs, que dius que es dediquen a això d'escriure o hi ha gent que diries, ah, mira, doncs, que et sorprenen gratament que s'hi apuntin?
És gent, sobretot, que ha passat els 30 anys, els uh-huh. 35. Ara jo...
És important, no?, escriure quan tenim una edat, que
hi ha una crida.
Saber-nos explicar l'experiència, la vida, no?
Hi ha una crida. Ja. Jo crec que la gent experimenta una crida. I llavors, també una cosa que és molt important... És que no sé si tots ells estan molt acostumats a escriure, però sí que és veritat que són bons lectors.
Hmm.
Són lectors que llegeixen molt més que jo. Uh-huh. Però jo sóc un molt mal lector. No tinc temps.
Creus que un bon lector és aquell que llegeix, independentment del llibre dels textos que llegeixi, sempre i quan llegeixi? No som... Creus que no hem de ser ningú per jutjar el que llegeix la gent?
Jo crec que tot és legítim. El que passa que si tu veus una persona que arriba en els 25 anys, per exemple, i l'únic que ha llegit són manuals d'autoajuda,
ja,
doncs aquí potser el nostre impuls és recomanar-li que diversifiqui un poc. No?
Em referia a la literatura. Ja
a literatura.
Sí, sí, no, que els manuals d'autoajuda ja són... Si vas a una llibreria, diríem, més o menys comercial, doncs trobes que ocupen, doncs, un una bona part de la prestatgeria, clar, lamentablement.
Paulo Coelho, Paulo Coelho, Paulo Coelho, també... Home, sí, sí. Hi ha coses que sorprenen més, que potser t'exigeixen un esforç extra, però que val la pena explorar això.
Sí, sí, Paulo Coelho, Jorge Bucay, quin mal que van fer. Escolta, una altra cosa, tu recomanes, per qui vulgui, doncs, quan acaba el taller, perquè de manuals de saber escriure, d'aprendre a escriure, se n'han fet sempre molts, ara, en català, d'autors catalans que en facin, doncs, en surten, van sortint, no com a bolets, però tant en surten, no?, gent que ha treballat, doncs, jo que sé, per exemple, l'Ateneu barcelonès, que ha sigut professor i després fan el seu propi manual. Tu en recomanes algun o no? Perquè també els grans autors de la història de la literatura doncs, tenen els seus decàlegs, etc. Tu recomanes algun llibre per aprofundir en aquesta ciència de l'aprendre a escriure?
No. Jo el que...
Que practiquin, no?
El que us són fotocòpies en textos, en fragments de textos d'algun autor rus... o d'en Borges, o d'en Villan Gómez, per mostrar algun recurs específic que amb el qual m'interessa focalitzar. No? Mecanismes cohesius per donar una mica de cohesió a una sèrie dispersa de poemes, per exemple. Aquestes coses, sí, que les faig. I tenc un decàleg, sí? Tenc un decàleg fet, però fet meu. Fet meu a partir de fusellar en uns quants diferents, tenc un decàleg pel conte curt. Sí. No l'he dut, eh?
Per tant, no, em sona d'haver-lo llegit un cop, no sé si has publicat alguna xarxa, em sona aquest decàleg d'en Vicent Ferrer. Doncs ara vam entrevistar aquí amb el Cio Comas, un autor mallorquí establert a Barcelona fa molt de temps, que va escriure un llibre i el vam entrevistar sobre aquest llibre, escriure normes d'ús, o no me'n recordo com era el llibre, però que sí, que instruccions d'ús, que de tant en tant doncs, en surten així i hi ha decàlegs molt, molt coneguts tècniques d'escriure i del que has de fer, el que no has de fer, etcètera, no?
Jo crec que vaig improvisant perquè és la manera de donar, conduir una sessió de manera més natural. Jo ara mateix la primera pauta que els vaig donar als alumnes va ser que observassin moltíssim allò més diminut que els envolta. És a dir, que quan observin un arbre, posem per cas, no condueixin el seu pensament a l'estereotip d'un arbre, amb una soca i una copa, no? Perquè arbres així n'hi ha molt poquets, han d'estar molt ben podats per ser així. Jo vull que toquin, que utilitzin l'olfacte, que utilitzin el soroll, que utilitzin el tacte, que intentin trobar quin insecte viu sota l'escorça d'aquell arbre, que intentin raspar-lo a veure si... En fi, que indaguin i que siguin conscients de les micro sensacions d'aquesta indagació. Perquè jo els hi vaig comentar, mira, quantes vegades no heu vist una pel·lícula, per exemple, us ha encantat, passen 15 anys sense tornar-la a veure, no recordeu res de l'argument, però sabeu que us va encantar i sabeu que va ser per l'ambientació i el ritme que tenia. Doncs això és molt important, el món de la carnalitat, d'allò que un escriu. I això estem en un moment molt interessant, perquè ara aquest hivern que ja apunta una certa primavera, ha plogut i pareix que hi ha moltes coses que comencen a créixer i allargar-se. És un bon moment per indagar, per observar.
Uh-huh. Escolta una cosa, Vicent, i pel que fa als nostres adolescents, els adolescents que tu veus aquí a l'institut i els qui els hi deus demanar redaccions també, i comentaris de text en els quals ens han d'escriure i tal. Quants anys fa que ets professor a l'institut?
30 anys.
30 anys.
Més o menys.
O sigui, tu has vist la introducció, l'arribada de la pantalla, has vist l'arribada, doncs, de l'internet, de la xarxa, l'has vist des de l'inici i has vist tot el seu desenvolupament des d'una perspectiva, doncs, privilegiada, que és veient els efectes en els estudiants, en els infants que estan tornant-se adolescents i que tenen ja peu i mig a l'edat adulta. Bueno, oblidem, un boix de 16 o 17 anys és pràcticament un adult, que avui en dia ho infantilitzem molt, però abans amb 17 o 18 anys anaves a la guerra o estaves a punt de ser pare, no? Estaves aixecant fusta al moll, no? Però tu has vist, doncs, una evolució molt en negatiu, o això depèn de cadascú? Que hi ha boixos que segueixen escrivint, o boixes que segueixen escrivint igual de bé, doncs, que trobaves gent, doncs, que fa 30 anys.
Jo aquesta evolució la veig en negatiu.
Negatiu, eh?
Sí, clarament, sense cap matís. Els pocs alumnes que tenen com un cert impuls d'escriure coses no acadèmiques, tenen una formació molt desordenada sobre la qüestió. No confonen la història amb l'argument. És una literatura molt explicativa, poc emocional, tot i que pretén ser-ho molt, però ho és poc, perquè, clar, si tiram de tòpics com tots els que tenim relacionats amb una cançó de reggaeton o això, que si el meu cor explotarà, que si aquestes coses... Això és una pobresa molt gran. I aquesta pobresa el que fa és que mos fa més, a tots, mos fa més vulnerables en el llenguatge, també empobrit de les institucions, de la política, no? Al final, deim qualsevol cosa i hi posem la paraula educació, la paraula Posidònia i la paraula sostenibilitat i apareix que hem dit una cosa grandiloquent i important, però realment això ho diu tothom. Ho diu tothom. Per tant, la construcció d'una pròpia veu literària és un antídot contra tot això, perquè hem acostumat el cervell nostre a anar per rutes que no sé hi va sempre, i això mos reforça.
Molt bé, recordem aquest horari, és el divendres vespre, de les 7:30 fins a les 9 de la nit, dels divendres de 7:30 a les 9 de la nit, aquí, a la Biblioteca Marià Vian Gómez, aquí de vora.
Hi haurà un divendres que no hi haurà classe, que és el divendres, si no record malament, 28 de febrer.
És veritat, està aquí, les sessions previstes són divendres 31 de gener.
Sí, hi ha un pont escolar i segurament molta gent potser fa un vot fora de Formentera, i per això.
Divendres 31 de gener, divendres 7 de febrer, divendres 14 de febrer, divendres 21 de... Suposo que el divendres 14 de febrer fareu d'amor, no? És Sant Valentí. Ai, ai, ai. Divendres 31 de gener, divendres 7 de febrer, divendres 14 de febrer, divendres 21 de febrer, divendres 7 de març, divendres 14 de març. Va començar la sessió inaugural, va ser aquest passat divendres, 24 de gener, però us hi podeu afegir des d'allà, des d'aquesta setmana, us ho podeu incorporar. I doncs us quedaran, en aquest cas, 6 sessions, doncs, per aprendre Escriure doncs, amb un dels escriptors que ha tret a Castilla en les últimes dècades, com és en Vicent Ferrer Mallans, en Vicent Morna, i només heu de fer doncs, això, biblioteca@consellideformentera.cat, doncs, escriure-hi o passar aquí o cridar a la biblioteca en horari doncs, d'atenció al públic i dir, escolta, que també m'hi vull apuntar, també vull venir. I ja està, no?
Sí.
Bé, hem de fer això. Escolta, Vicent, tot allò que no queda... O sigui, el món, per explicar-nos-el, necessàriament ha de ser escrit. I, estaries d'acord amb aquesta...
No, no. El món s'ha conegut i s'ha explicat...
Oralment, no?
Durant 2,7 milions d'anys. Sense oralment, necessitat de s'escriptura, que total té 5.000 anys d'escriptura.
Oralment, fins i tot amb dibuixos, a les coves, etc. Però l'home sapiens no necessita... O és un axioma, això, no ho sé. I tinc la sensació que, almenys en el meu cas, que si no m'escric les coses, no comprenc el món. A tu et passa?
Sí, jo necessito una concreció escrita de les coses. Sobretot perquè la meva feina, moltes vegades, quan he escrit coses més divulgatives, sempre s'ha basat en el que han dit altres. I si ho diu internet... No me'n fic. Jo vull partir d'una informació prèvia signada per una persona, saber qui és, perquè per apuntalar de manera sòlida unes conclusions damunt d'unes altres. Si és en aquest sentit que m'ho preguntaves, que no sé si potser no he entès bé la pregunta.
Si no l'ha formulat bé, no. El que vull dir és que per buscar sentit al món... per buscar sentit de tot el que passa, tot el que observem i tal, si no hi ha aquesta concreció que tu dius, verbal...
Verbal o escrita?
Escrita. Verbal no, escrita. Utilitzant verbs. O sigui, escrita.
Ajuda. Allò m'ajuda. Sí, quan pots escriure una cosa, és com si aquella cosa ja la tinguessis assimilada, entesa, situada dins la teva prestatgeria mental, dins la teva estructura mental.
Sí. En l'Evangeli de Sant Joan diu que primer va ser la paraula, el verb és important també, primer va ser el verb. Mm. O sigui, menys adjectius, menys el verb, escollir bé sempre el verb, no, Vicent? Això és, sí. això és un bon eslògan, no?
És que la paraula, ara deixem-nos si és escrita o si és oral, la paraula i el pensament es desenvolupen junts, es desenvolupen a la vegada. De fet, el nostre cervell, el cervell d'un homo sapiens, que té 1.450 centímetres cúbics, que és un cervell finit, és un òrgan finit, com pot entendre un univers que és infinit? Seria impossible el coneixement. Per això, precisament, tenim la paraula. La paraula pedra recull totes les pedres del món. Mm-hmm.
Escolta una cosa, ja per acabar, si volguessis vendre, si fossis en aquest cas el cap de màrqueting d'una multinacional que venguessis l'escriptura, diries que és una cosa que costa molt poc, en realitat, i que satisfà molt el qui la fa?
Això que costa més o menys, com que és un procés... potser en algun moment costa poc i en altre costa més.
Costa posar-s'hi, però agafar un foli i escriure, necessites un foli, escriure i la imaginació i el teu cap, o imaginació no, o el record.
I voluntat de conèixer-te, perquè jo crec que és un camí per autoconeixement.
Això em referia abans, que de lo imprescindible de l'escriptura, i suposo que té a veure amb això, d'aquesta crida dels 35 anys, a partir dels 35 anys que tu has detectat.
Sí.
Doncs mira, que poc cal, doncs, teniu l'oportunitat, doncs, amb molt poca cosa, amb un boli, amb un foli i amb la voluntat de conèixer-vos a vosaltres mateixos, de sentir-vos bé. I no cal llegir Pablo Coelho o Jorge Bucay. Gràcies, Vicent.
Gràcies a vosaltres.